La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de 10 del matí del dimarts 14 de març de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, un moment per prendre el pols de la ciutat amb 4, en aquest cas avui seran 3, representants del que anomenem la societat civil de la ciutat. Recordeu que totes les tertúlies es poden escoltar en directe a través de la ràdio analògica, la FM, la de tota la vida, la 91.5, però també per internet, a través de la web cugat.cat, o bé en directe, o bé recuperar la tertúlia posteriorment. Saludo als tertulians que ens acompanyen avui. Per un costat tenim a Robert Sabé, veí de Mirasol. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies.
Mariona Sòria, periodista. Molt bon dia.
Bon dia.
I Toni Ramon, director de l'Ateneu. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui és 14 de març. Aquesta data us sona? Què us recorda? Que la teniu fixada en el cervell?
Sí, em sona allò de només seran 15 dies.
Exacte.
Això per Setmana Santa haurà acabat.
Sí, exacte, això, res, sí, això, pim-pam. I els nens sense llibres a casa.
Sense res. Doncs, evidentment, fa 3 anys de l'inici de l'estat d'alarma, del confinament a les cases. La pandèmia, crec que hi feia uns dies que l'havia decretat ja l'OMS, però no pensàvem ni ens imaginàvem que acabaria sent el que ha acabat sent, no? En principi eren 15 dies, després van allargant i van acabar sent 3 mesos tancats gairebé a casa sense poder sortir per fer res, tret que treballessis en alguna feina, diríem, d'aquestes essencials que es deia llavors. El tema el deixo una miqueta obert, és a dir, aprofitem i parlem dels records que en tenim. És evident que ara socialment ens n'hem oblidat, o sigui, ben bé des de l'estiu, no?, que s'han acabat les restriccions i quan abans, ja no et dic, quan fora del transport públic hem tret ja mascaretes, ja és com si una cosa hagués passat completament. Ens en recordem quan vas al CAP o vas a l'hospital, que encara te la fan posar, si és que la portes a sobre. Però socialment ja s'ha acabat, però evidentment no s'ha acabat, encara mor gent, i com avui explica la cap del Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès, en una entrevista que publiquem avui, encara no la podem considerar una grip. Potser ho acabarà sent, però encara no, eh? Aquella famosa paraula de la gripalització, encara que socialment l'estem tractant com una grip, no és una grip i encara no ho és. Doncs explica'm una mica com l'esteu vivint ara. No sé si vau tenir algun cas proper que us va fer viure amb més intensitat o els records d'aquells 3 mesos tancats. El que vulgueu, vinga. Torno obert de paraula.
Va, bé, Robert. Jo vaig veure que passava algú estrany aquell dia i mai vaig ser conscient de que serien 15 dies. No sabia el que estava passant, però sabia que estava passant algú molt gros que venia de molt lluny. I es va confirmar la pitjor de les teories que podia haver-hi. Jo vaig ser dels afortunats que per feina, jo treballo en el món agrícola, i el món agrícola era un dels sectors que es podia moure, que vaig poder-me moure pel país. I era desolador, val? Era desolador perquè en el camp es veia sobretot gent gran, de la meva edat. Els joves que eren persones contractades per temporades havien estat, no acomiadats, però sí apartats del procés, i va ser una temporada com molt dura. Aquest moviment, per això em recordo una cosa que la tindré gravada sempre. Em podia moure en cotxe i vaig poder veure els meus nets molt petits des de la finestra del carrer. Vull dir, el qual és una cosa que, bueno, dintre de la desgràcia, la vaig considerar bé. I el que serveix és per recapacitar una mica del que va passar. L'esment aquest que has fet a la doctora i de que la malaltia no ha acabat, i en altres coses que ens tenen que ajudar. Ha sigut l'experiment més gran de canvi climàtic que hi ha hagut. Es va parar el món, no? Es va parar literalment. Això no és veritat, el tercer món malauradament van seguir endavant, però el primer món sí. Van quedar els fets, simplement podrien dir, de subsistència, i el treball podrien dir per vies telemàtiques. Doncs amb aquest parada als mínims del nostre model social, l'increment de gasos d'efecte hivernacle va seguir creixent, com ha demostrat tots els informes que hi ha hagut. Això vol dir que el nostre sistema, el nivell basal, està molt per sobre del que ens diuen a vegades. Bueno, si aneu amb bicicleta, si mengeu de proximitat, sí, tot això ajuda, però sens dubte no podem parar-ho. És un problema sistèmic. Val? Ho recordo amb una gran tristor, vaig tenir la sort que no va morir ningú a prop meu, sí que van haver-hi malalts i ens vam assustar molt. Recordo aquesta imatge que us dic, però sobretot em serveix per pensar que no anem bé.
Com parlàvem abans d'obrir els micros, no n'hem sortit millors, no? Allò que dèiem, si en sortirem millors,
no.
No, no, el que passa que sí que hem d'agrair que hi hem introduït uns canvis que jo crec que estaven latents i que amb la pandèmia es van accelerar, no? El tema del teletreball era una cosa que havia de caure pel seu propi pes, el tema de la utilització massiva de les xarxes socials per comunicar-se també. Era una cosa que qui no la feia la va haver d'aprendre ràpidament, i un exemple d'això van ser els avis que van haver de saber què era un Skype i què era una videoconferència, no? Una videotrucada i aquestes coses, i això s'ha quedat en alguns casos per bé. El meu record més dur, perquè per sort no vaig tenir cap mal greu a casa, el meu record més dur és el trobar a faltar el contacte físic amb els meus, no? O sigui, més enllà, diguéssim, de la família nuclear, el contacte amb els meus pares, el contacte amb la família més propera, que et deixes de trobar durant 3 mesos ben llargs i a sobre després amb la por aquella, no tant meva, sinó la dels meus pares, de no vinguis a casa. O sigui, quan es podia ja visitar a la gent, t'ho deien, no? Vale, d'acord, però no vinguis, o sigui, no, ja ens trobarem, però tenien moltíssima por, i aquesta por, doncs, que tu no l'havies vist anar a prop perquè ets jove i et penses que ets indestructible, doncs la veus amb la gent gran i fa molta pena, no? Perquè havien deixat de fer moltes coses, per sort ara les han recuperat, però havien deixat de fer moltes coses, i això és molt dur per molta gent. Sí. I després, a part de la gent gran, els adolescents, i jo crec que això ho estan pagant i ho estem veient ara, que hi han sortit amb unes amb problemàtiques molt importants de salut mental. Potser alguns ho atribueixen, no? en aquell moment d'incertesa que van viure des de massa petits, jo crec, massa petits. O sigui, quan són molt petits no s'enteren, però quan no són tan petits sí que s'enteren, no? I aleshores, aquell moment d'incertesa absoluta que teníem tots, que no sabíem donar-los resposta, jo crec que això els ha tocat molt de prop. Com a cap generació, no? Jo crec. I aleshores aquí sí que tenim un repte també social, que jo crec que després de la pandèmia és el repte més gran, diguéssim, que jo crec que haurem de fer front, que és el sistema sanitari relacionat amb la salut mental, que jo crec que és el repte que ens ve després del gran repte mèdic que ha sigut superar la pandèmia.
Mm-hmm. Toni? No, a veure, si parlar de records és complicat, en el sentit que al final hi van haver gairebé tants confinaments com persones, no? Qui tenia fills petits, qui els tenia adolescents, qui era solter, qui tot just tenia parella des de feia 15 dies, qui es va divorciar durant el confinament... O sigui, hi ha tants confinaments gairebé com habitatges o nuclis familiars poden haver, no? És evident que no n'hem sortit millors. Els que m'agradaria considerar-me, els que ja ho érem, continuem sent bona gent, i els que no, i el sistema doncs torna a estar desbocat, no? Cap a un consum desmesurat, cap a una mobilitat fora mida. La pandèmia, no? amb tot el que van ser les videoconferències, semblava que ens n'havíem adonat que no calia anar de Barcelona a Londres per fer una reunió, no? Amb la casa matriu de la multinacional, que no calia anar als Estats Units per fer la trobada dels caps de vendes, sinó que es podia fer i de manera eficient, a més, eh? I vam pensar, ostres, potser reduirem els vols i tot. Veiem que això ja no és així, que malauradament tot torna a funcionar perquè els interessos econòmics diuen i manen que tot ha de funcionar, no? I jo crec que bàsicament aprendre que s'ha de reaccionar molt més ràpid i que l'economia no ha de passar per davant de tot, no? I jo conec, per sort, no allò del nucli familiar, però sí gent que va estar molt malament i durant molt temps ingressada, gent que fins i tot va morir. Per tant, no ens podem permetre el luxe de veure-les venir, perquè al final, bueno, vèiem allò que estava passant a la Xina, no? Després que estava afectant a Itàlia, després quan ja ho tenim a casa, no? a Igualada i a la zona de tot l'entorn d'Igualada, no? I encara no tancàvem, no? Allò que encara no tancàvem els territoris, dius, home, potser això fem-nos-ho mirar, no? I acabo. Els deures en el que és la política sanitària, en els pressupostos sanitaris, em sembla que són enormes en aquests moments, però de ja, perquè el que veiem és que no estem formant prou metges. O sigui, ja no és que els que tinguem estiguin amb un estrès de feina desmesurat, amb uns horaris inhumans, és que no n'estem formant prous Per tant, és que el problema, a mesura que aquests doctors i doctores es vagin jubilant, anirà creixent. I si se'ns diu, no?, que fruit del canvi climàtic, d'aquesta mobilitat absolutament mundial, doncs episodis com aquest es poden anar repetint, doncs prenguem bona nota de que això ho hem d'enfrontar d'alguna manera, i ho hem d'enfrontar amb uns bons professionals ben formats i ben pagats, i no amb els pocs que formem, i que a més doncs pels sous que tenim a Europa, doncs molts d'ells marxen.
Mm-hmm. Ara que treus el tema dels sanitaris, tots recordem aquelles 8 del vespre, d'aquells 3 mesos sortint, aplaudint per l'esforç que van fer Titanic, i els que coneixem infermers i infermeres i doctors que van haver de, vaja, multiplicar-se, gent que no era la seva especialitat fent Covid, diríem, traumatòlegs tractant Covid, etc, creant UCIs a les sales d'espera, vaja, coses que segurament moltes no ens hem acabat d'assabentant. Han acabat sortint algunes.
Mira, i en medicina de guerra.
Medicina de guerra, absolutament.
El triatge.
Exacte. La duresa del triatge a partir d'X anys i tal, que això era molt dur. El que va ser les residències, que també poc a poc es va sortint i van sortint a comptagotes, no?, la informació. També és una cosa que ens hem oblidat, no? És a dir, vam tenir la vaga ara fa uns dies, unes setmanes, a finals d'any, em sembla que va ser de sanitaris, i encara els acusàvem d'insolidaris, etc. És a dir, aquells aplaudiments van... Bueno, ja no ens en recordem, ja fa massa temps. A nivell sanitari, com ho veu viure? No sé si teníeu algú proper o veu haver d'anar a l'hospital per algun motiu. Suposo que va ser molt, molt dur llavors.
Sí. Jo tinc una cosina digestòloga del clínic, que evidentment també s'acaba d'estar, o sigui, acabant la formació, diguem-ne, i ho va haver de viure. Jo crec que l'experiència li ha servit segurament pel reste de la seva vida, però és duríssim l'impacte també psicològic que ha tingut això sobre aquest col·lectiu. Jo és que ja estava agraïda al sector, diguéssim, des d'abans, diguéssim, de la pandèmia. O sigui, són gent que tenen molt de vocació, i els que tenim de vocació moltes vegades ens oblidem, no?, que tenim doncs uns límits, i els metges ho fan, i els infermers i infermeres també ho fan, no? És a dir, tenen una vocació de servei tan gran, no?, que en aquell moment doncs van servir-ho tot, i no se'ls va recolzar com calia, amb els recursos que calia, evidentment, però és que no s'ha fet mai, no? I aleshores, tot el que puguin reivindicar, la veritat és que jo mai diré que no tenen raó, és a dir, no tenen els sous que mereixen, no tenen el reconeixement que mereixen, i moltes vegades no tenen el respecte que mereixen, moltes vegades, no?, de l'usuari, que per desgràcia molta gent, a pesar de tot, per desgràcia molta gent segueix pensant que està fent molta cua en el centre mèdic quan té un centre mèdic públic que al final no li passa la factura. Això als Estats Units és impensable. O sigui, als Estats Units la gent, quan té una emergència mèdica, s'arruïna. I això no ho valorem aquí. Jo crec que ens falta molt en aquest sentit, no?, de valoració. I per tant, el sector mèdic, com tot el sector públic, moltes vegades li manca aquest suport, no?, de la ciutadania.
Sí, sortien xifres, o sigui, va ser ahir, d'agressions a sanitaris, agressions verbals i físiques. La majoria són verbals, però també n'hi ha de físiques que posaran els pèls de punta,
sí, sí,
en aquesta...
Jo crec que s'hauria de recordar constantment, no? Allò que algú va... Jo crec que va ser... És que no sé qui... Ara diré una bajanada. No sé quin conseller de Salut va posar el preu del aquesta visita costa tant, quan s'informava. Jo crec que s'hauria de fer permanentment. És a dir, quan tu t'operen, hauries de saber quin és el cost d'aquesta operació. L'hauries de conèixer per valorar, perquè al final tots són diners i la gent es mou per això, per desgràcia, quin és el valor del que t'estan fent, i què és el que tu hauries d'haver pagat si no tinguessis un sistema públic.
Mm-hmm. Això, quan algú amb un cert reconeixement o altaveu públic ha passat per una malaltia greu i l'han cuidat al sistema públic, veus sempre com diuen: no sabem el que tenim, tal. És a dir, ells ho expliquen, això ho podem dir qualsevol, però el que té un altaveu doncs acostuma a arribar a més gent, no? No sabem el que tenim, com van cuidar les infermeres de l'UCI, de l'hospital X, tal, tal, tal. Per tant, realment fins que no t'hi trobes, no? Fins que no estàs allà, quan ens queixem de la cua en el, quan t'han d'atendre o fer una ressonància o fer una radiografia, però fins que no estàs en una cosa de realment greu i veus com et tracten i el, com es desviuen per tu, segurament no ho valores prou, o no ho valorem prou.
Sí, sí, totalment. No, jo enmig de pandèmia vaig tenir una malaltia greu no relacionada amb el Covid, i és així. O sigui, la feinada, no?, que hi ha darrere de qualsevol intervenció, de qualsevol cura hospitalària, és brutal. I també, no?, durant la pandèmia, un personal que estava estressat, molt estressat per la Covid i per atendre les diferents onades, no?, que anava, de fet, una d'elles la vaig viure dins de l'hospital i anaves veient com la histèria, no?, es anava apoderant de tot el personal i de com els que teníem altres patologies, no?, com ens anàvem movent d'habitacions cada vegada en espais més reduïts perquè havien de deixar lloc pels malalts de Covid, no? I a partir d'aquí els temps d'espera, jo, mira, què vols que et digui? L'última revisió que vaig anar em van fer esperar una hora, però és que jo recordo perfectament l'estona que vaig estar dins de la consulta el dia que em van diagnosticar i em van explicar el que tenia i el que em farien, no? Per tant, s'ho dic, tothom en silenci, calladet, i diré una altra cosa, en recordem-nos d'això amb els debats dels impostos, també. Mm-hmm. Perquè és tan fàcil allò de menys impostos, allò, aquells lemes d'aquesta dreta que ens acompanya tot sovint, no?, dels menys impostos, més seguretat. Bueno, més seguretat de què? Automàticament menys impostos va acompanyat de menys serveis, que ens expliquin quins serveis retallaran, no? Això, aquest debat no es fa mai des d'una ètica i una legalitat, no? I, bueno, al final tenen un cost les coses, els hauríem de conèixer. Jo crec que és molt important l'exercici de què valen les coses, si què val una operació i què val un banc del carrer, i què val recollir la brossa i què val encendre els llums. I a partir d'aquí podrem discutir si un impost és alt o és baix, no? Si hem de pagar més o hem de pagar menys. Evidentment que han d'estar ben gestionats. Evidentment que no pot haver-hi ni un cas de corrupció ni de malversació, però hem de pagar impostos i hem de tenir aquests serveis, no? Que al final tots els podem requerir en algun moment a la vida. I és més, tots aquells que diuen és que jo ja em pago la sanitat privada, ull que no tinguin una malaltia greu. Mm-hmm. Que la sanitat privada dirà, miri, escolti,
això no ho cobreix.
Vagi a la Vall d'Hebron, que potser se'l miraran amb bons ulls.
Exacte.
Robert, vols afegir alguna cosa?
Bueno, ho hem dit tot, però ja sí que tinc una cardiòloga i tinc una infermera a la família i bueno, ho van passar realment molt malament. I aquí estic totalment d'acord amb tu, Mariona, el factor aquest de vocació que hi ha, que depassa moltíssim el factor de reconeixement professional, tant podríem dir per la societat com l'econòmic. Els dos són importantíssims. I també estic totalment d'acord amb el tema del concepte públic. Penso de totes maneres que m'agradaria apartar el focus dels sanitaris, i m'agradaria posar-lo amb el govern, o sigui, amb la política, amb lletres grosses. Ja ho sabem, són gent amb un sentit de responsabilitat altíssim, amb un nivell de qualificació molt alt. Les universitats d'aquí a Barcelona amb el món de la medicina estan molt ben considerades. Per tant, això ja ho donem com a segur. Anem a, podríem dir, el que ha fallat. I per mi el que ha fallat és un sistema que, ho sento la darrera frase, que no discrepo de la frase sinó del concepte, si tens un problema realment jo vull anar a parar a la pública, però aquí a Sant Cugat en aquests moments que no estem a la pública, estem a la Mútua de Terrassa, si tens un problema t'envien a la privada. Per tant, hem de començar a prendre consciència de que aquí també hi ha coses que estan fallant, val? Hi ha hagut un desmoronament brutal del servei de sanitat pública i s'ha fet des del govern, no s'ha fet des d'un sistema totalment aliè en el govern, i per tant l'hem de recuperar. És una altra prova de càrrega, vull dir, de la mateixa manera que abans hi parlat del canvi climàtic, aquest ha sigut sobre l'altre gran pilar que ens ajuda a nosaltres, que és el sistema de salut. Pues podem entrar al de l'educació també, tot el que ha passat, val? Jo penso que hem d'insistir, i aquí el que ha dit Antoni és ben cert, si sapiguéssim el cost de les coses, que és molt diferent el valor ja ha quedat clar, ha sigut el que ha parlat la Mariona, és la feina que ha fet aquesta gent quasi desinteressadament, el salari no ho compensa, val? Si sapiguéssim el cost de les coses, possiblement el sistema impositiu el miraríem de veure d'una altra manera, i el control del sistema de la despesa pública la mouríem d'una altra manera. Jo ja dic, em falten paraules per poder descriure el que van fer, ells i altres serveis, vull dir, la gent que portava les ambulàncies, els bombers que van tenir que fotre cops de mà, podrien dir situacions realment molt diverses, serveis, les policies que van
serveis de neteja d'hospitals que no van parar,
inclús sí, sí, podrien dir aquests militars que van portar d'aquí d'una manera estromòtica, que va demostrar que senyal que l'estructura no està prou ben pamada per tenir que cridar militars a netejar carrers, val? Tot això ho accepto, però a mi la reflexió va: el govern ha fallat. I no veig cap mesura de que ho estiguin realment tractant d'adreçar, la meva opinió.
Bueno, jo un record que tinc, que jo explicaré als meus nets si en tinc. L'anècdota més rara de la pandèmia, a part d'anar un dia a donar una volta per al voltant de casa, perquè la nena ja no podia més de casa, i havíem donat una volta i justament passaven els Mossos per allà i ens vam haver d'amagar. Vull dir, això és molt divertit.
Crec que ens ha passat tot.
Sí, però saps allò que dius, a sobre quins valors t'hem inculcat? Sí, amaga't! Que ve la policia. Bueno, en fi. A part d'això, jo explicaré als meus nets que jo anàvem a la biblioteca quan van començar a fer préstec una altra vegada, allò, lo Justina, serà que podies entrar, bueno, és que no podies ni entrar, no? I que et desinfectaven el llibre. Jo recordaré sempre que havien de fer quarantena els llibres, o sigui, que t'havien de dir, no, és que aquest està fent quarantena, i quarantena de què? No, és que clar, ha estat com retornat i l'hem de deixar en quarantena. Jo això ho explicaré als
sí, sí. Bueno, quan tornaves del supermercat i desinfectaves tot, el paquet de paper de cuina, bueno, i el que faci falta.
No, el que vam veure és que també una bona i una dolenta, no? I deixo la bona pel final. Al final el que vam veure és que tota tanta prohibició no va poder en cap moment imparar el sentit comú, que és veritat que és el menys comú de tots els sentits, però... com vam, malauradament, necessitar de ara no se surt, o ara se surt una hora, sí, o ara no et pots reunir, o ara no sé què, o ara no sé què. Sí,
i ho complíem.
Bueno, menys mal, no?, que la majoria ho complia, però és el que dèiem, nostres, sortir a passejar una persona sola, o una persona amb el seu fill o filla, o amb el nucli familiar, això no es podia fer durant molt temps, o sigui,
no tenia cap sentit.
No es va poder fer. Segurament, deixant-nos tancats a casa, garantien doncs, que la gent prengués bona consciència del que estava passant. O sigui, per tant, també, allò com a comunitat, com a espècie, potser que reflexionem una mica que estaria bé que no ens haguessin de prohibir tant, que ens eduquessin una miqueta més, o que fóssim una miqueta més educats, no ens haguessin de prohibir tant, i potser no seria tan dur, no? I el fet de sortir tu a passejar amb els teus fills, no relacionar-te, saludar-te de lluny si trobaves algú, etc., com ja ho vam fer amb més avançats, quan ens van deixar sortir una hora, etc., doncs penso que s'hagués pogut fer abans, si la gent fos conscient del que teníem entre mans, no? I la bona, les xarxes de solidaritat que es van generar durant la pandèmia, si totes aquelles bona gent que es va dedicar a fer mascaretes per altres quan no hi havia mascaretes, gent que portava la compra a persones grans que els feia por sortir o directament no podien sortir, o sigui, també, no?, l'altra cara de la moneda, com la gent s'organitza per ajudar-se, i que qui ho pugui estar passant malament doncs ho passi el menys malament possible, no? Per tant, és una mica allò, no?, la freda i la calenta, no?, la incapacitat d'autoorganitzar-nos, i a la vegada, no?, aquesta capacitat de generar xarxes de solidaritat i suport a persones que ho van necessitar.
I una altra figura, i amb això tanquem aquest tema, que segurament passarà el temps i costarà explicar, que és el policia de balcó. El policia de balcó, que déu-n'hi-do. Que t'increpava que et feia pel carrer.
Sí,
doncs tanquem l'apartat pandèmia i Covid i tal, amb avui que fem l'efemèride dels 3 anys, i parlem d'un altre tema, aquest més particular i lligat a Sant Cugat, que és el... ha anat sortint en les diferents tertúlies, que és el problema del lloguer a la ciutat. Però perquè hi ha molta demanda i poca oferta. I en part, diuen els experts, que els alts preus, en part també tenen a veure amb això, no?, que hi ha poca oferta. I nosaltres hem intentat, des de Cugat Media, analitzar si realment hi ha tan poca oferta. I una mica és cert. Hi ha al voltant de 200 immobles de lloguer a les immobiliàries, diguem, qui seria l'aparador. Comptant que hi ha més d'un centenar d'immobiliàries a la ciutat, és a dir, més d'un centenar d'immobiliàries i uns 200 immobles aproximadament que estan accessibles, no?, que es posen a la venda, a lloguer en públic. Però alhora, si mires les dades a l'Incasòl de fiances, és a dir, quants lloguers es fan al cap de l'any, surten 2.000. Per tant, entre aquests 200 i aquests 2.000,
hi ha alguna cosa que no quadra.
Hi ha alguna cosa que no quadra. Si vols, comencem amb tu, Mariona, perquè a més has estat al sindicat de llogateres i coneixes una miqueta el tema.
Sí. I,
què passa a Sant Cugat?
Demano disculpes per avançat si sóc molt vehement amb aquest tema, perquè és que em posa molt nerviosa, perquè, evidentment, qui controla? Començant per aquí, és a dir, les immobiliàries s'anuncien a través de portals. Qui controla els portals? Els portals el controlen el lobby de les propietats, no? Aleshores, què passa? Quan una ciutat com Sant Cugat té tanta demanda i és absolutament tan cara, vale? Què és millor? Tenir 500 pisos anunciats o tenir-ne 200 i donar la sensació que si en trobes un per 1.500 ets un afortunat? Vull dir, que això ja clama ja clama, és a dir, aquí hi ha una jugada, que és el que sempre han fet al sector, que és minimitzar l'oferta per pujar els preus. I estem en aquest estat. Vull dir, a Sant Cugat segurament deuen haver-hi els mateixos pisos que hi havia fa 10 anys o 5 anys de lloguer, segurament. Vale? No arriben als portals perquè en el sector no li interessa que hi hagi un excés d'oferta perquè baixen els preus, no? Perquè aleshores tu pots comparar, no? I aleshores una de les raons per les quals estic dient això és perquè si hi ha un centenar, 100 immobiliàries en aquest poble de 100.000 habitants, o sigui, un de cada, una per cada
100, no?
100, no.
No, 100. 1.000? 1.000,
és una borrada. És una borrada. Aleshores, això vol dir ja, evidentment que hi ha molta oferta, evidentment, però està controlada pel sector i al sector no li interessa que estiguem comparant preus, això per començar. I per tant, anunciaran aquells pisos que són més difícils de llogar, que són els que estan més fets malbé o que fa més temps que estan aturats, etc, etc. Dit això, també tornar a denunciar els pisos buits que ja s'han cugat, que és per la mateixa estratègia que estan fent la desaparició de l'oferta, que és, si jo no poso el pis en venda, no, d'un propietari que en té diversos, vale? el que sí que poso en venda o sí que poso en lloguer, el puc apujar de preu, perquè quanta menys oferta hi hagi visible en aquell moment, més puc jugar amb el preu, i així constantment. Sant Cugat és un aparador per les immobiliàries, és un atractiu tan gran, és un pastís tan gran que evidentment tot això ho hem de posar molt en qüestió, molt en qüestió, i hem d'estar molt a sobre perquè això té un efecte molt, molt fort sobre la població de Sant Cugat, que és l'expulsió sistemàtica de les persones, dels joves per suposat i dels no joves. O sigui, l'expulsió sistemàtica de població de Sant Cugat passa per aquestes jugades, i això s'ha de denunciar, ho hem de batallar. Jo crec que el sindicat de llogaters en aquest sentit està fent molt bona feina des de fa molts anys, i per això el tema de l'habitatge és un tema cabdal i espero que ho torni a ser per les eleccions municipals. No pot ser d'una altra manera, no pot ser d'una altra manera, o sigui, no pot ser d'una altra manera, evidentment, ja ho va ser fa 4 anys i seguim igual o pitjor, i per tant suposo que evidentment serà un tema bastant important. Ara, de les immobiliàries i els portals immobiliaris, feu el favor de no fer ni mig cas, perquè estan absolutament manipulats pel sector.
Molt bé. Vinga, Robert, Toni, remateu.
No, totalment d'acord, 100% d'acord. Soc molt pesat i molt tossut, s'ha de regular el preu del lloguer amb urgència. La Generalitat o el Parlament de Catalunya ho va intentar fer amb una llei, no?, que marcava aquelles mitjanes segons el territori, que ja eren alts, perquè senties tots aquests propietaris plorant pels racons de, ai, el rendiment, que no li traurem rendiment. Eren molt alts, jo ho vaig estar mirant. És una vergonya, i a sobre el Constitucional ho tomba, per tant, desprotegits absolutament, i el govern més progrechachi de la història d'Espanya doncs ha sigut també incapaç de moment de regular-ho. Per tant, o es regula el lloguer d'una vegada, deixo l'adjectiu a l'aire, o ciutats com Sant Cugat, com Barcelona, com tot l'entorn metropolità, patiran i pateixen moltíssim, perquè a més això és una ona expansiva, l'explosió la pots tenir en un punt, però al final els que marxem a altres territoris, a altres zones, a altres pobles, estem produint el mateix efecte en aquell poble. Per tant, és una ona expansiva. S'ha de regular, i s'ha de regular per molts motius. Un, perquè és un bé essencial, dues, perquè no pot ser que la gent vegi la riquesa en posar els diners en un totxo, perquè al final s'enriquirà ell, però empobrirà la resta de la gent, i a més, mentre tu inverteixes en un totxo, no estàs invertint en un negoci productiu, per tant no estàs donant feina a la gent. O sigui, l'empobriment de la major part de la població per aquesta bombolla del totxo és tan evident que per aquests dos motius és essencial la regulació, però amb urgència, dels preus de l'habitatge.
Robert.
Si fos el tema anterior, que era el de la sanitat, aplaudiria, perquè penso que ho heu marcat d'una manera molt clara. Poc més es pot dir, només incidir d'una manera molt clara, ho has fet al final, la vull dir, de que el problema és un despoblament de joves, que ho hem viscut, podria dir, molt properament, i pot ser un despoblament de vells, perquè els barris de Sant Cugat es van construir en un determinat moment, som gent d'una edat i característiques molt similars, i quan la biologia comença a aplicar-se al 100%, moltes de les parelles que poden mantenir determinades situacions de pagar un IBI perquè són dos, quan quedi un, la pobresa aquesta, no real, però sí, podríem dir, pot fer que realment la cosa es deteriori moltíssim. Això passa pel govern, sens dubte, el que sigui, i jo incidiré en el municipal. Vull dir, no és que tingui que ser un tema que es tracti les eleccions, té que ser un tema que es defensi d'una manera enferrissada determinades partits, ho sento, a les eleccions municipals. Tenim que dissenyar la ciutat, o sigui, el que s'estigui invertint en totxo ara, que és veritat, no és diner productiu, ens condicionarà la ciutat. Planificar una ciutat de més de 100.000 persones és un repte massa gran com per anar a la trivialitat. És veritat que es tenen que incrementar el número d'ofertes de pisos de propietat i de lloguer amb construcció pública, però compte, perquè ens estem quedant sense sol. Val? I el sol és quelcom més que cases, té que servir per moltes més coses. Jo penso que es té que anar cap a normes una mica imaginatives, és a dir, estem en una densitat, en una població d'una baixíssima densitat, que es té que el millor que revisar. Jo soc de Mirassol, i per què no es podrien tornar a repensar les cases que estaven pensades al sistema constructiu per famílies de 4 o 5 persones que viuen actualment dues, a tornar-les a fer de 4 o 5 persones, permetent que aquestes cases puguin assumir llogaters a dintre o determinades distribucions, o és que està distribuïdes d'una determinada manera? Són papers, són lleis. Les lleis serveixen per ser revisades i modificades. El que no podem és seguir ocupant el poc lloc públic que ens queda, que l'Ametller, Can Cabassa, etc., per seguir amb el mateix model de negoci, podríem dir, si promocionarem 3.000 habitatges públics, però la resta serà especulació. I totalment d'acord amb tu. Aquest desplaçament de població d'aquí cap enfora, ho he vist amb els meus fills, ha fet que els pisos a pobles, no diré remots, però sí molt llunyans, tornin a pujar de preu perquè molta gent es veu forçada a desplaçar-se. I a més a més la gent es desplaça on hi ha transport, línies de tren o carreteres. Compte amb la B40, que en podrien dir, amb el rotllo de que serveix per portar transport i no passar per l'autopista A7, el que està fent és podrien incrementar la superfície d'àrea metropolitana 40 quilòmetres més al nord del que tocava, val? Amb la mateixa pressió. Ho heu dit vosaltres, és un dret constitucional. Alguna vegada ens tenim que creure la Constitució i, si no, renovar-la al 100%. L'habitatge és cabdal.
Jo no aspiro. O sigui, si hem d'esperar que reformi la Constitució, ja, xau, pescau, no, ja n'hi confio. Respecte al tema del municipi, n'hem après. Jo crec que n'hem après, en el sentit de que és veritat que tenim un problema de densificació, és a dir, tenim un municipi absolutament extens i absolutament densificat, és a dir, no és dens, sí. Només hi ha un barri que sigui sí, menys exacte, o menys dens i tampoc no. Però estem dissenyant un nou barri que incrementarà amb 8.000, em sembla, 8.000 persones al municipi de Sant Cugat, i com a mínim, no se'ns acudeix cap aberració que no sigui com a mínim el 50% sigui d'abast públic, diguéssim. Vale? Jo crec que n'hem après en el sentit de que en el seu moment Sant Cugat va créixer a costa, diguéssim, de nova població, i aquells pisos que eren de construcció pública es van vendre. Es van vendre i, per tant, ara ja no estan dintre del mercat públic. També n'hem après. I a partir d'ara, fa uns anys ja, que no es fan cap pis, diguéssim, que no sigui de lloguer, i per tant allò no és la teva propietat. Hem d'aprendre també, és un tema de cultura, i hem d'aprendre que la propietat sobre un habitatge ha de desaparèixer. En un espai tan densificat com una àrea metropolitana, tu no pots ser propietari de 150 metres quadrats o de 100 metres quadrats. Tu hauries de ser propietari durant la teva vida, però després allò hauria de passar a algú altre. És a dir, el tema de cessió d'ús, el tema de cessió de sol, els cohabitatges, tot això és una cultura que hem d'aprendre. Ens falta moltíssim, perquè vivim en un país de propietaris i de gent que s'ha enriquit, i Sant Cugat és una mostra d'això, de famílies que s'han enriquit absolutament amb el tros de terra que tenien de la vinya i se n'han fet un barri i s'han enriquit fent això, i s'han guardat dos o tres blocs per viure de la renda tota la seva vida, ells, els fills i els nets, i d'això viu Sant Cugat, hem de fer un canvi de mentalitat, no? De dir, bueno, jo tinc un pis que el necessito per quan mentre visqui. Els meus fills, jo no sé on viuran. Jo no vull que visquin a casa meva, o obligar-los, no, mentalment, a que, com que tenen una casa pairal aquí o la casa de família aquí, doncs s'hauran de quedar aquí. No.
És la seva herència.
Ja, justament és aquesta el fallo, no? De pensar que casa meva ha de ser l'herència que jo deixi a la meva filla. No cal. Trenquem aquest esquema. Deixem-li els diners, si vols, val? Però l'habitatge ha de ser per les persones que necessiten un habitatge. I és que potser la meva filla no vol viure aquí. Que tot això és cultura. És una cultura. Mm-hmm. I és una cultura que els països europeus a vegades tenen molt inculcat, no? Que tu no ets propietari de casa teva, sinó que la casa teva és la propietat de l'Estat fins que hi vius. I quan ja no hi vius perquè et mors o perquè te'n vas a un altre lloc, doncs passa a una altra família. I aquí no. Aquí és la propietat de la família, no? I és com... Bueno.
Estic d'acord amb tu, però és per mi em genera un garbuig d'idees. És veritat, la cultura de la propietat privada, aquesta, podríem dir, ultrança, es té que modificar. Però la cultura de la mobilitat... De fet, hem sigut una societat d'al·luvió. L'àrea metropolitana de Barcelona és l'al·luvió de principis del segle XX, de precisament aquests pagesos que no podien vendre la terra i es fotien de gana i venien cap aquí. Vull dir que... I ara els nostres fills estan començant a fer aquest segon al·luvió, perquè podrien dir els preus de la regió metropolitana no els hi permeten, podrien dir, viure aquí. Es té que puguem mobilitzar l'esforç del treball, podrien dir, que t'ha generat tota una vida i que t'ha donat uns certs rendiments, si és que s'han produït, d'alguna manera que, podrien dir, per exemple, permeti una bona part final de la teva vida, que no tothom ho pot fer-ho, i llavors si no s'entra en la història de l'especulació amb l'única propietat que hi ha gent que té, que és el pis, o podrien dir mirada d'ajudar que aquesta comunicació de traspassar aquests béns, podrien dir, es pugui fer d'una manera determinada. Si no ho arreglem, seguirem tractant de que l'única opció, com molt bé dit abans Antoni, anem fixant diners, en podrien dir, en sistemes que no són productius, val? I això és un tema que se'm fa molt difícil d'opinar. O sigui, m'agradaria molt pensar, que sóc tan utòpic i lliure, de que el meu pis, ara que sóc gran, el passo a qui sigui. Però és que aquí darrere hi ha 40 anys de feina, val? I determinats, podrien dir, models de que poden ajudar els meus fills. Haig de mirar de trobar la fórmula perquè això pugui ser, que es pugui fluïtzar d'alguna determinada manera.
És que aquest
manera.
Pis no t'hauria d'haver costat 40 anys la teva feina. És que clar, és que... saps? Vull dir, hauria d'haver sigut equitatiu en relació amb els teus ingressos, amb els de la teva parella o el nucli familiar, i hauria d'haver estat equitatiu. El que hem de trencar és que jo m'hagi d'estar 40 anys per viure, o sigui, per comprar-me un pis a Sant Cugat. Clar, és per desgràcia passa això.
Sant Cugat és una gran família, vull dir que estem aquí, però vull dir que per desgràcia ho has dit tu, és la regió metropolitana.
Sí, sí.
No, i a veure, el problema no és tant en aquella família o aquell individu que té un habitatge, sinó allò que dèiem, qui té els blocs d'habitatges.
Exacte. No? Grans tenidors.
Aquests grans tenidors que n'hi ha.
Fons voltors, digue-li com vulguis.
I gent que...
A vegades coincideix i a vegades
no.
I evidentment que busquen el màxim rendiment, és igual que racin o que hagin de raçar, no?
Absolutament.
O sigui, i si per aquesta cobdícia, i ho veiem, i ho dèiem unes quantes tertúlies enrere, no? Negocis de Sant Cugat d'aquells una mica de tota la vida que estaven situats en locals de lloguer doncs s'han de tancar i 15 persones es queden sense feina, etc. Pues no passa res, es tanca. És igual, després aquell local està tancat, encara ara, 3 anys després. Sí, sí. És absolutament igual, en tenen tants...
Perquè és que no, tampoc que... no viuen aquí, no saben,
i els és absolutament igual. No? I ja hi ha un gestor que els gestiona, que potser encara té més condició que ells, i apa, i això és un no parar. Aquest és el problema. Qui té l'habitatge, és veritat que cal aquest canvi cultural, però la clau de països on ens podem mirar allà és que el parc d'habitatge és públic, és de l'Estat, no és allò del gran tenidor, no? Llavors, això és una altra òptica, que o l'Estat reacciona i modifica aquestes regles del joc o no ens en sortirem. Sobretot quan veiem, no?, informes de pobresa en gent gran, que bàsicament una de les principals causes és no ser propietari del seu habitatge. O sigui, en el moment que aquestes persones deixen de treballar, de tenir uns ingressos, cobren unes pensions millors o pitjors, però és que en aquests moments ni amb una bona pensió pots pagar un pis a Sant Cugat.
Jo vaig quedar horroritzada, sempre ho explico, la primera vegada que vam fer una assemblea del sindicat de llogateres de Sant Cugat, que teníem la percepció de que vindria gent jove, no? Perquè fas una assemblea de problemes sobre el lloguer i penses, bueno, ara vindrà tothom, la gent jove, bàsicament, no?, les famílies joves, i de cop va aparèixer un nivell, diguéssim, d'edats de 7, 18 a 70 anys. Aleshores, ens en vam adonar que era un problema intergeneracional i que molta gent gran que s'estava a punt de jubilar estava tremolant perquè sabia que no es podria pagar el pis on estaven vivint, no? I que gent molt gran que havia passat 30 anys al mateix pis havia de marxar. Són drames absoluts, són drames absoluts. I això cal, és una intervenció... O sigui, no hi ha res més que justifiqui una intervenció estatal com aquesta, no? És a dir, és tan obvi que s'ha de treure l'habitatge del mercat especulatiu, és tan obvi que no hi ha res més, diguéssim, claríssim. Jo ho tinc claríssim, ja.
Hi viu molta gent, perquè ara abans m'ha quedat una cosa quan has dit que el totxo no és productiu, no?, i que s'hauria d'invertir els diners. Dic, bueno, 100 immobiliàries a Sant Cugat, déu-n'hi-do la feina que bueno, donen. Clar. Ara sí, soc dolent, expressament.
S'enriqueixen ells, diguéssim. O sigui, si tu fas una inversió en totxo, bueno, home, sí, clar, dones feina a l'empresa constructora, aquells treballadors i treballadors que construïn
l'edifici. Una immobiliària pot ser una persona,
Però és que la cosa és els immensos marges de beneficis que hi ha sobre el totxo. I que el fet de que tu estiguis cobrant un lloguer cada mes d'un bloc sencer, t'estàs enriquint tu, en primera persona.
Queden 3 minuts, però volia fer un últim apunt i aprofitem que tenim el Robert amb nosaltres, que aquest tema el controla. Què em penses de que a 14 de març tinguem alt risc d'incendi a Sant Cugat i evidentment al Vallès Occidental?
Mira, contestaré aprofitant una cosa que ha dit el Toni al principi de la conversa, que era que no hi ha hagut prou premura en resoldre el tema de la sanitat. Doncs no hi ha hagut gens de premura en resoldre el tema del canvi climàtic. Sens dubte un govern no pot resoldre'l, però el govern aquest de Catalunya està avisat des de fa molts i molts anys. De fet, ha pagat 3 informes propis del país i ha participat activament donant recursos al primer informe del canvi climàtic al Mediterrani. Era una evidència claríssima que passaria. I era una evidència que també el plan forestal que es havia fet de declarar zones públiques i la no gestió de determinats boscos als anys 70 tindria tard o d'hora conseqüències. Els boscos estan envellits, no estan gestionats. Llavors, si sumes un increment de temperatura brutal, que això vol dir evaporació i vol dir sequera, amb un bosc no gestionat, amb unes densitats increïbles, i a vegades inclús un control no del tot suficient, tornaríem a l'habitatge posant cases on no hi hagués ningú que estaria mai, Collserola és un exemple, estem davant d'un polvorí. M'agradaria pensar que Marc Castellnou s'equivocarà, però si no s'equivoca, això pot ser un polvorí que realment tinguem un problema molt gran. I no serà un problema de paisatge, que també, serà un problema social increïble, perquè l'únic pulmó verd que tenim a dintre l'àrea metropolitana de Barcelona pot quedar-se convertit en cendres. No? És la realitat, i és el que ha passat. Veníem avisant de la premura de que tindrem set, i hem arribat, podríem dir, a uns nivells del 27% de capacitat d'aigua envasada a Catalunya. No té cap mena de lògica el que està passant, val? Però seguim fent cases, seguim demanant que vinguin 90 milions de turistes a Espanya aquest any quan hi ha una sequera brutal, i això, sens dubte, a un promís de 100 i pico litros al dia porta a més sequera.
I estem buidant el pantà de Sau ara mateix i matant els peixos. Moltíssimes gràcies a tots tres per venir fins a l'estudi Ramon Barnils, l'estudi de Ràdio Sant Cugat. Acaba la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies, crec que ha sigut molt interessant. Hem tocat dos temes, però dos dels grossos. I recordeu, els oients, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí a la ràdio, la 91.5 de la FM, i també a través de cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies.